Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 8 minuts, l'advocacia de l'Estat ha posat aquesta setmana les seves cartes al damunt de la taula en el cas Neymar, igual que la Fiscalia ha demanat 2 anys i 3 mesos de presó pel president del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui acusa d'un delicte fiscal. En canvi, en el cas de l'expresident Sandro Rosell, ha rebaixat la pena en 9 mesos, deixant-la en 6 anys i 9 mesos de presó. Amb Rosell, l'advocacia només ha tingut en compte els delictes fiscals que suposadament hauria comès i no ha valorat, perquè no és de la seva competència, el presumpte delicte societari, que sí que penalitza a nivell fiscal. A partir d'aquí, el jutge Pablo Ruz, o el seu substitut a l'Audiència Nacional, José de la Mata, que en parlàvem fa un moment amb Ernesto i Kaiser, pot dictar en qualsevol moment l'auto d'obertura del judici oral. Saludem a aquesta hora el Josep Maria Gay de Liébana, el doctor en Ciències Econòmiques i en Dret i professor d'Economia Financera a la Universitat de Barcelona. Professor, molt bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Ben retrobat, benvingut.
Sí, gràcies, hombre. Encantat de la vida, Mercè. Sí,
feia il·lusió de veure'l, perquè obre, només, només com el Rajoy, només el veu en plasma.
En plasma, bueno, en plasma depèn de quin plasma, però bé, encantat de la vida.
El plasma de casa meva, el veig.
El veig els dissabtes. Dissabtes, sí, hombre, expliquem una miqueta de com va tot, i bueno,
el veig,
hombre.
I el veig a través del plasma del...
De la Vanguardia, també, sí, la Vanguardia.
Que en aquest punt és el que em va cridar l'atenció de dir, hem de trucar al Josep Maria Gay de Líbana que ens expliqui en un d'aquests vídeos que vostè va fer. Clar, em va sorprendre que va defensar, en aquest cas, en aquest vídeo, que no hi ha cas Neymar perquè no hi va haver delicte fiscal ni d'apropiació indeguda. Continua pensant el mateix després de l'escrit que fa un moment li comentava de l'advocacia de l'Estat?
Totalment el mateix, Toni. Vull dir, jo crec que és un fitxatge, que aquest fitxatge es fa, diguem, d'acord amb unes condicions, que són les condicions de mercat, que es paga un preu, que aleshores una cosa és el preu total que es té que pagar i l'altra és el valor pel que figura aquest jugador activat, i aleshores, en definitiva, no hi ha res estrany. Vull dir, simplement el que hi ha és que segurament jo no hi veig res, però en qualsevol cas, per el que hi ha dit als mitjans de comunicació, hi haurà, i també de la Fiscalia, el que hi haurà seran diferents contractes. Aleshores, quan jo estic comprant una empresa, tinc que comprar diferents parts d'aquesta empresa, tinc que pagar preus diferents en funció de qui siguin els propietaris de l'empresa. Perquè, vull dir, jo estic comprant l'empresa amb uns senyors que són els accionistes. Aquesta empresa es diu Neymar. El Neymar no és un futbolista, és una empresa, i ha que entendre-ho d'aquesta manera. I a partir d'aquí hi ha drets econòmics, drets federatius, i no hi ha absolutament res estrany.
Bueno, ara anirem a pams, perquè, clar, el que diu realment es contradiu radicalment amb... Fins i tot el president Bartomeu ha dit que alguna cosa havia fet malament, però bé, en tot cas. Primer, què li semblen les penes sol·licitades per l'advocat de l'Estat?
Bueno, a mi em semblen fora totalment de lloc, vull dir, tant la de la Fiscalia com la de l'Advocacia de l'Estat, perquè a més s'està tractant en aquest cas amb un expresident del Barça que va dimitir per les circumstàncies i a l'actual president com si siguessin uns delinqüents, cosa que no ho són en absolut i algú té que sortir, vull dir, crec que s'ha de sortir en favor de l'honorabilitat, compte primer d'aquests presidents, vull dir, com dels anteriors presidents i després també de la institució, vull dir, és dir, el Barça no es mereix el tracte que se li està donant, perquè també hi ha una responsabilitat cap al Barça aquí com delicte societari, que el Barça no se'l mereix en absolut. Vull dir, és una institució que per mi és, juntament, bueno, després de l'Espanyol, és el més important que hi ha a Catalunya. Per tant, vull deixar constància...
I a més, ho fa un perico com
no,
vostè.
No, clar, és que vull deixar constància de que el Barça no es mereix el que està rebent, i crec que també algú es tindria que preguntar per què li estan fomentant aquestes bufetades a un Barça, i a més amb unes persones que són honorables.
Bueno, és el que li anava a dir. Amb els escrits d'acusació de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat... demanen presó per Rosell i Bartomeu i, com vostè diu, el Barça podria ser inhabilitat com a club. No clar. Sé si arribarem a aquest extrem.
Clar, a veure, hi ha un tema de gravetat. És dir, que una cosa és que, diguem, per exemple, el fitxatge del Neymar, hi ha algun contracte que és un contracte, diguem, que no s'ha fet amb les millors condicions, però és un contracte net. És a dir, jo li he fet una miqueta d'aquella manera, però és un contracte que hi ha que veure quina és la finalitat, quin és el fons d'aquest contracte. Per tant, primer punt. Per tant, en conseqüència, es va començar dient que hi havia un delicte d'apropiació indeguda que ara ja no està. Compte, perquè vull dir, aquí hi ha hagut un canvi totalment de lo que era l'acusació, dient, hi ha un senyor que ha posat la mà en aquí els diners i que s'ha quedat diners. Ara això ja no està. I s'està demanant presó per unes persones que es diu que s'han incorregut per part del club amb un delicte fiscal, quan hi ha que veure a l'origen d'aquest delicte fiscal. L'origen d'aquest delicte fiscal comença amb dient, per part de la Fiscalia, que hi ha delicte fiscal quan l'Agència Tributària encara no ha mirat cap cosa al respecte del Barça. Per tant, perquè hi hagi delicte fiscal, prèviament, ho ha tingut que verificar, comprovar l'Agència Tributària, i a partir d'aquí l'Agència Tributària elevar la proposta corresponent a la Fiscalia. Per tant, s'està demanant presó per dues persones que són totalment innocents i després la inhabilitació per una entitat com el Barça, que la inhabilitació voldria dir vostè no pot fer el que fa, que és, en definitiva, jugar a futbol, a bàsquet, a handball, a el que sigui. I, a més, vull dir, hi ha un aspecte que a mi és el que em sorprèn. Com és que no hi ha ningú a aquesta terra que hagi sortit en defensa de la institució? Perquè, vull dir, darrere de tot això, dels presidents, està la institució en si. I algú té que sortir en defensa d'aquesta institució, que per mi és una de les institucions més rellevants a Catalunya.
Bueno, perquè tothom dona per fet que les coses s'han fet malament i que si, perdoni, la Fiscalia de l'Estat i el jutge Ruz decideixen tirar endavant aquestes acusacions, és que que sempre s'ha de pensar en la presumpció d'innocència, però vostè sap que quan hi ha aquestes acusacions posades sobre la taula, és allò que diuen, alguna cosa hi ha.
Sí, però
és a dir, aquest és el pensament, no? És a dir, si l'advocacia de l'Estat, si el fiscal de l'Estat, si el jutge Ruz, tots consenteixen les demandes de presó i les acusacions, que podríem aquí repassar, Josep Maria Bartomeu, 2 anys i 3 mesos de presó per un delicte fiscal, com és el 2014. Demanen per ell una multa de 3,8 milions d'euros. Sandro Rossell, 6 anys i 9 mesos de presó, ara 6, per 2 delictes fiscals comesos el 2011 i 2013. Demanen per ell una multa de 25 milions d'euros. El Barça, com a persona jurídica, reclamen que pagui multes per valor de 22,2 milions d'euros per 3 delictes contra la hisenda pública. I en concepte de responsabilitat civil, l'advocacia de l'Estat demana que el Barça i Sandro Rossell paguin una indemnització de 9,5 milions d'euros. El Barça i Bartomeu paguin una altra indemnització de 1,9 milions d'euros. Clar, quan totes aquestes forces se projecten amb aquestes acusacions, el que pensa la gent és que alguna cosa es va fer malament.
Sí, però això s'està ajuntant des de Madrid, és a dir, des de Barcelona, que es tindria que d'alguna forma procedir a veure aquesta causa. No s'està dient en absolut res. El soci del Barça no ha fet cap manifestació. El soci del Barça no ha demanat que aquesta junta se'n vagi perquè ha agafat els diners o l'anterior president. Vull dir que estem veient tot el que són una sèrie de fantasmes impressionants. Hi ha una qüestió molt important. L'any 2011, per exemple, es diu que el Barça havia pagat que el Neymar era un empleat del Barça que estava cobrant un sou del Barça. Veure, anem a tocar per un moment...
Si vol, anem a pam en el cas Neymar. A veure.
No, els...
Primera qüestió. S'acusa el Barça de Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu de no haver pagat els impostos que els pertocava pel fitxatge d'aquest jugador.
Bueno, però...
Per què diu vostè que aquesta acusació...
No, perquè no hi ha cap impost que pagar, en aquest cas. Vull dir, els impostos es tenen que pagar qui el cobra, qui té el benefici, però hi ha una qüestió molt important. S'està dient que en Neymar estava cobrant un sou del Barça, que havia cobrat una quantitat en concepte de sou del Barça, quan, perquè es pagui un sou, té que veure una relació laboral. En el cas de Neymar no hi havia cap relació laboral perquè el Neymar estava treballant al Santos de Brasil, de São Paulo, i estava cobrant en allà. Per tant, la prestació dels seus serveis professionals i de el que seria la prestació laboral l'estava fent allà. El Barça no pot pagar un sou d'algú que no té aquí. I li estan demanant al Barça que pagui els impostos com no resident pel sou que va rebre el Neymar. El Neymar no ha rebut cap sou. El que passa és que aquests jugadors tenen cedits els seus drets, o millor dit, els seus papàs cedeixen els seus drets quan són petits amb una societat, amb una altra societat, i aquesta societat és la que cobra la quantitat corresponent. A més, vull fer constar que el Barça, als comptes anuals d'aquell any 2011, ja feia menció de que s'havia pagat 10 milions d'euros a compte d'un fitxatge, cosa que fins i tot crec que han comentat aquí
alguna oportunitat. Ho recordo.
Per tant, vol dir que amb aquest aspecte estaria net. Endavant, Toni.
Per tant, el Barça, aquesta acusació de que el Barça hauria d'haver pagat aquests impostos...
No procedeix, és que vull dir... Ara és
bueno, per això el jutge, en aquest cas el jutge Ruz, considera que sí que procedeix.
No, però el jutge Ruz que s'ho miri a fons, perquè vull dir, jo no...
Bueno, és que el jutge no s'ho podrà mirar perquè ja marxa avui l'han liquidat.
Unes hores, ja està. Però vull dir que, a veure, perquè hi hagi una relació laboral, per exemple, ara doncs resulta que tu et paguen un fitxatge pel Toni Clapés de Nova York, eh? Sí. De lo que seria Broadcasting New York.
Venga,
molt bé,
cap allà.
Fantàstic i d'això. I aleshores, però tu estàs treballant aquí. Aleshores, dintre de 4 o 5 anys, allà no diran, no, és que el que es va pagar pel fitxatge del senyor Toni Clapés, que el tenia els seus drets el senyor tal,
era
un sou. Hombre, tu estaves treballant a RAC1. Per tant, vol dir que és el mateix que el Neymar. Per tant, en aquest cas, això no procedeix.
El febrer del 2014, professor, el Barça va fer una declaració complementària per valor de 13,5 milions d'euros.
Clar.
Si tot el que van fer era correcte, com és que van fer aquesta declaració?
No, a més, no, perquè ells volien, en aquest cas, i jo crec que és la mentalitat del president i de la Junta de dir, cosa que jo no comparteixo en absolut, però vull dir que ells van
creure... Vostè no ho comparteix.
No, no ho comparteixo, però vull dir, entenc perfectament que van dir amb els seus assessors, escolta, paguem els impostos que podria donar peu en el cas de que ho haguessin fet malament, anem a pagar els impostos corresponents, i escolta, ja està, que es vegi que nosaltres no teníem amb cap intenció de defraudar. Aquest és un aspecte, per mi, clau, perquè vull dir, clar, si estan dient que hi havia un frau, que hi havia un delicte fiscal, vol dir que tu tenies intenció de defraudar. Clar. Si jo dic, escolti, com m'han dit tot això, cosa de la que jo no sé res de res, però paguen aquí, deposito una quantitat, ara per què m'estan dient aquí que jo he defraudat uns conceptes, que és que, a més, el Barça, quan va pagar aquesta quantitat, no sabia, perquè no hi havia cap informe de l'agència tributària, no sabia en concepte de què era. Per tant, el Barça diu, escolta, fem un cap mas de lo que ens poden demanar per conceptes que siguin i paguem aquesta quantitat, però no sabem en concepte de què.
Aleshores, amb aquesta declaració complementària, professor, el Barça ja hauria eixugat el seu deute d'Hisenda, si és que hi ha deute.
Clar, en principi, ells ja han fet el primer pas.
Aleshores, per què continua?
Va ser que ha discutit la sanció. Aquesta és la pregunta que jo li faria a la Fiscalia i a l'Abogacia de l'Estat i al jutge. Per què tenen tant interès en continuar?
Si vostè no hi veu cas.
No hi ha cas. No hi ha cas ni mar.
Però és que això que diu és molt fort. Perquè...
No, és que no hi ha cas ni mar, perquè vull dir, després, quan es fitxa el jugador...
Ara anirà el fitxatge.
No hi ha cas ni mar.
I s'haurien de tornar aquests diners que van pagar de més a més a Hisenda?
És que, en principi, d'acord com jo vaig seguint tot el cas Neymar, d'acord amb els mitjans de comunicació, en principi aquests diners s'han pagat de més, perquè vull dir, s'està incluint una quantitat que seria l'IRPF del Neymar, quan estava al Santos de Brasil cobrant del Santos de Brasil, però per un sou que hipotèticament li paga el Barça, que no li podia pagar un sou, perquè jo li pagui un sou a un senyor té que treballar per mi. Si aquest senyor treballa pel Santos de Brasil marcant gols i està allà, com puc jo pagar-li un sou amb aquest senyor?
O sigui, aquesta retribució que se li va pagar era en concepte de...
De drets,
de treball.
No. Es van pagar 10 milions d'euros i després es paguen a compte dels 40 milions d'euros, sí. Que és en concepte del fitxatge, però el fitxatge, jo la compra dels drets econòmics, li compro a NIN, em sembla, que és un percentatge determinat, que és l'empresa del pare. El pare, que és, o l'empresa del pare, cobrarà els ingressos que tingui, i és el seu problema si paga a Brasil, que es veu que s'hi ha pagat, o on sigui. Jo pagaré, en el seu cas, a l'impost corresponent, però no podem dir que això és un sou del Neymar.
A veure, el fitxatge en qüestió, a veure si ho aclarim. Bé, si us pot explicar això, perquè és complicat. Els drets federatius els tenia el Santos.
I se li paguen 17 milions d'euros, per tant, és una part del cost.
El Santos.
Exacte, el Santos. Són 17 milions d'euros, que seria un primer ingredient del cost.
Això és perquè t'arribi el transfer, perquè pugui jugar
clar.
Aquí.
Perquè pugui jugar d'acord amb la FIFA, eh? D'acord? Per tant, vol dir perquè pugui jugar a futbol.
Val, això és el que cobra el Santos.
Correcte.
I aleshores, aquí hi hem d'afegir els drets econòmics, que eren propietat de NIN, és a dir, d'aquesta societat, que és l'empresa del pare del Neymar.
Ah, exacte.
I per això es van pagar també 17,1, que ja ho hem dit, amb el Santos, i l'empresa Neymar i...
40. Val. Doncs el fitxatge del Neymar costa 57 milions d'euros, que són els 17 milions d'euros que jo li pago al Santos de Brasil pels drets federatius i els 40 milions pels drets econòmics. Per què? Perquè d'aquesta forma jo a partir d'ara puc posar el Neymar sobre el terreny de joc, com ahir es va posar, i a més el puc posar en un anunci o el puc explotar dintre de la meva línia, diguem, d'ingressos. I els ingressos als clubs de futbol cada cop es decanten més cap al tema comercial i cap al tema de televisió. Per tant, a mi m'ha costat 57 milions d'euros perquè, clar, si diuen, fixa't bé, perquè jo crec que aquest és un raonament que també té la seva part de lògica.
Escolti, el Barça ho fitxarà d'advocat,
no,
eh?
No, precisament no, perquè vull dir que aleshores jo deixaria de ser independent en aquest cas, clar.
És que em va cridar l'atenció que vostè defensava que no hi ha cas.
Però surto en defensa del Barça perquè jo sempre defenso...
I és perico, repeteixo.
Clar, hombre, el feble, i en aquest cas ja que sortia en defensa del feble. Però a veure, fixa't bé en un sentit. Si m'estan dient que aquests 40 milions d'euros són... sou del Neymar, i m'estan dient que això no forma part del preu d'adquisició, vol dir que el Barça va pagar 17 milions d'euros pel Neymar. Fantàstic amb el món del futbol actual. És el que m'estan dient. Clar, si m'estan dient que aquests 40 milions d'euros
sou
del Neymar i té que liquidar els impostos corresponents, vostès, senyors de la Fiscalia, advocats de l'Estat, senyor Ruz, m'estan dient que el Neymar ha costat 17 milions d'euros. La meva pregunta és, si el Neymar ha costat 17 milions d'euros, com és que hi ha jugadors que costen 100 milions d'euros? Compte. M'explico,
Sí.
Bueno, Luis Suárez, 89, el Suárez, perquè, escolta,
després del que va fer,
carai.
Escolti,
semblava l'Espanyol a Cornellà.
Números del fitxatge. Primer Sandro Rossell va parlar de, com vostè deia, fa un moment, ho deia clavat, 57,1 milions.
Sí.
Però, de seguida, la premsa de Madrid va situar el fitxatge a més de 100 milions d'euros barrejant el traspàs amb el sou de cada any. Aleshores, el Barça ho va desmentir informant que fins i tot barrejant tots aquests imports, el preu no podia pujar més pujar més dels 70-80 milions d'euros. Va ser en aquella roda de premsa de Bartomeu en què van aixecar la clàusula de confidencialitat del fitxatge. I per acabar, tenim les xifres amb les que es queda el jutge Ruz, que ell parla de 83,3 milions d'euros. A veure, com hem de desglossar aquests 83,3 milions d'euros del jutge Ruz?
Sí, bueno, en principi ell ho sabrà bé, el detall, vull dir, s'ha anat publicant bueno, també.
Bueno, el jutge Ruz eleva aquesta xifra fins als 83,3 sí. milions d'euros i el fiscal encara l'eleva encara més,
sí.
fins als 94,8 milions d'euros, perquè va afegir els 83 milions als 13
clar,
de la declaració complementària.
Que es va pagar, per tant vol dir que aquí estan afegint tot i més. A veure, hi ha una qüestió molt important que en aquí s'està provocant la confusió per part, diguem, en aquest cas d'aquests òrgans, que seria el cost i el total que jo pago per una operació. I ara jo ho explicaré d'una manera molt clara. Jo sóc un lince, i com jo sóc un lince, me'n vaig a Andorra a comprar unes sabates que són molt més barates, val? I aleshores me'n vaig a Andorra, passo la frontera, etcètera, etcètera, l'hora de comprar les sabates ja no puc perquè la botiga ha tancat, aleshores tinc que dinar allà, després torno, la frontera està carregada, surto d'allà i tal. Les sabates, que aquí a Barcelona em costen 200 euros, m'han costat 1.000 euros. Val? Molt bé. Però aquí hi ha una sèrie de conceptes que jo no puc posar dintre del cost d'adquisició. Per què? Perquè són una sèrie de coses que jo he anat pagant de més a més perquè he anat a Andorra, perquè resulta doncs, que aquest peatge, ara parem aquí, molt bé. Hi ha dos conceptes que són econòmica i comptablement que són claus, que és una cosa és el preu d'adquisició, el que jo puc valorar a l'actiu d'un club que el Neymar està valorat per aquests 57 milions d'euros, i l'altra cosa és el total que jo acabaré pagant. Perquè aquí també hi ha una altra qüestió. Resulta que mentre que jo anava cap a Andorra, van fer una foto pel radar. Per tant, vol dir que després, diferidament, em vindrà un càrrec. Molt bé, i aquí hi ha una sèrie de pagaments que jo faig, que és, escolti, l'scouting que un senyor faci, escolti, la supervisió que un senyor faci, amb el Santos tinc que jugar un partit, jo li puc fitxar amb un jugador, li pago ja una quantitat. Molt bé, tot això són ingredients que són passius contingents que no formen part del preu d'adquisició. Per tant, una cosa és que jo tinc que pagar uns compromisos al futur i l'altra cosa és el que a mi em costa el jugador. El jugador em costa 57 milions d'euros i després el que jo acabaré pagant per aquest jugador seran 83, seran 70, perquè clar, aquí també m'estaven posant, quan enraonaven a Madrid de més de 100 milions d'euros, m'estaven posant els sous als jugadors. Per l'amor de Déu, els sous als jugadors de 4 anys no poden ser mai formar part del preu d'adquisició. Per tant, jo crec que aquest és el primer element, és definir el preu d'adquisició del jugador, que són els 57 milions.
Clar, la clau, com vostè diu, d'aquest cas, és determinar, que veurem finalment com es determina, és a dir, és evident que això ara ha d'anar a judici, si els 40 milions que se li van pagar a la societat del pare de Neymar van ser part del seu salari o part del traspàs.
Clar, tornem, Toni, a lo mateix. Vull dir, si aquests 40 milions d'euros no són preu d'adquisició, vol dir que Neymar, al Barça, li ha costat 17 milions d'euros. Per tant, tot el que sigui un jugador que no tingui la categoria del Neymar, que s'hagi pagat un euro més per sobre d'aquests 17 milions d'euros, ja es pot investigar per part de la Fiscalia.
Per tant, el Barça, repeteixo, no hauria d'haver pagat aquests 13 milions d'impostos.
No, en principi no, però vull dir que jo entenc perfectament que el Barça donés aquest pas per quedar-se tranquil i per dir, escolti, jo em vull quedar tranquil i qualsevol responsabilitat que pugui haver...
Tranquil no estan.
No estan perquè li s'estan, jo crec que acorralant en aquest sentit, no? Hi ha una pel·lícula del Silvestre Stallone que diu acorralado, no? Jo veig els amics del Barça, els veig acorralados, No?
Però clar...
Però
perdoni un moment. Amb tot el que diu vostè, si això és així, o sigui... A mi em costa de creure, perdoni, jo el vull creure a vostè, jo el vull creure, però a mi em costa de creure que l'advocacia de l'Estat, el fiscal i el jutge Ruz, en aquest cas, els tres vagin tocant la mateixa nota sabent que no hi ha cas.
Hombre, no sé, és que ja no sé com va començar aquesta història, i vull dir, no sé per què està a Madrid, perquè vull dir l'altra
qüestió...
Bueno,
perquè ho va portar a través d'un advocat, un soci del Barça.
Si realment hi ha competència o no perquè estigui a Madrid, és un tema més d'estar per casa, vull dir que tampoc cal que cada cop que té que declarar algú tingui que anar a Madrid.
Però a Madrid tampoc ha dit que tampoc el tornarà en aquest cas, perquè
no,
ja acabes a la gola del lloc, doncs allà t'hi quedes.
A veure, hombre, potser hi ha un tema sensible també, doncs mira, que té un efecte mediàtic interessant, no?
Vostè diu que en tot cas, el que hauríem d'haver pagat, això sí, és l'IVA corresponent a la importació.
Bueno, sí, en aquest cas vol dir que si, per exemple, jo he comprat un jugador per 40... A veure, un jugador, amb el bon sentit de la paraula, els drets dels jugadors del jugador per 40 milions d'euros, en tot cas es meritaria l'IVA corresponent, en el cas d'aquesta operació, que estaria subjecte que segur que aquest IVA, en el seu cas, ja l'ha pagat el Barça, perquè vull dir que és el Barça, amb el tema fiscal,
moment,
ha sigut sempre net.
Pel que diu vostè, de moment, el Barça ha pagat, segons vostè, ha pagat de més 17 milions. Perdó, no, 13 milions.
13 milions, sí, en principi. Però vull dir que jo entenc que això es volia tenir una cautela, una prudència, per dir, escolta, no patirem, no patirem. Si ens diuen que en aquella que pagar més, posem una mica... Però és que aquests 13 milions, la base exacta és, diguem, anem a pagar el que dirien que tindríem que pagar, més una quantitat addicional. Per tant, em sembla que eren 10 o 11 milions d'euros, i el Barça acaba pagant 13 milions d'euros.
A banda d'aquests 57,1 milions de fitxatge, el Barça va detallar després, amb Dolan Renou, el cas Neymar, altres 16,4 milions que van formar part de l'operació i que responien a diferents conceptes.
Que són els que no s'activen, aquests, Toni, que no formen part del preu d'adquisició dels 57 milions d'euros, que són, endavant, el scouting, no?
Sí, exacte, li anava a preguntar, d'aquests tampoc s'havien de pagar impostos?
No, amb el seu cas, quan es meriti la despesa, és que hi ha despeses que encara no s'han meritat. Amb el seu moment ja es pagaran, però vull dir que aleshores, escolta, si a mi em fan un servei fora i em passen la factura corresponent, jo liquidaré l'IVA corresponent. Però vull dir, clar, és que m'estan enamorant d'una sèrie de conceptes que jo tinc que incloure dintre del preu d'adquisició, que són de futur, per tant, que són passius contingents. El dia que arribi...
És això que deia vostè del viatge a Andorra.
Clar,
quan arribi la multa...
Clar, quan m'arribi la multa, la pagaré, i si tinc que pagar l'IVA, però clar, jo no sé si m'arribarà en un any, en dos anys, en tres anys, per tant, quan sigui.
Per tant, pel que entenc,
sí,
el gran debat o la gran polèmica és si aquests 40 milions s'han de considerar que eren sou de Neymar o traspàs.
O traspàs, i és traspàs en principi perquè vull dir que jo he tingut que comprar...
Que veig que ho veu vostè claríssim.
Clar, no, és que jo...
Però potser que ho vegi tan clar no, i tota la resta
sí,
no ho vegi
veure,
gens clar.
Anem a veure, anem a veure, sí, a veure
vostè,
si puc... Vostè, si sóc capaç
vostè
de resumir-ho.
Traspàs i jo, allà a Madrid tots
jo,
ho veu...
Jo, escolta, jo que sóc de l'Espanyol, nosaltres
sí,
comprem
sí,
amb un xaval de la Grama, val? I aquest xaval de la Grama ens costa 100.000 euros. Fantàstic, molt bé. Nosaltres paguem els 100.000 euros, el xaval té recorregut, el posem al bé i acaba jugant a Cornellà al Prat i acaba triomfant. Estupendo, molt bé. Però si jo estic amb mentalitat Barça o estic amb mentalitat Madrid o estic amb mentalitat Manchester United o Bayern de Múnich, jo quan fitxo amb un jugador no estic fitxant solament amb un jugador, sinó que estic fitxant un actiu. Aquest actiu em té que donar els rendiments adequats per el que seria el meu nivell de club. Per tant, hi ha molts jugadors que puguin jugar amb el nou a l'esquena, però en canvi jo tinc que buscar un que a més sigui mediàtic, que jo d'alguna manera el pugui col·locar al mercat. Aleshores,
que vengui samarretes
que
i que vengui
marretes, clar, però és que ara, el dia d'avui, quan veiem els ingressos dels clubs de futbol, tenim, d'una banda, el soci, fantàstic, el soci, escolta, i el taquillatge,
que és el més important,
la televisió, sempre. Molt bé,
que aquest...
i també és important, però tenim aquí que no sabem on estem, i l'altra banda, com estan creixent tots els clubs, els ingressos comercials, molt bé. Jo aleshores dic, escolta, jo necessito aquí un tipus d'actiu que em generi negoci, molt bé, tinc que fitxar amb un brasiler, molt bé, i tinc el Panxanyinho, que el Panxanyinho marca molts gols i tal, però és que és un tio que és soso, a més no pugui i tal.
Home, si vol podem posar d'exemple Douglas.
Douglas
i Neymar.
Douglas, per exemple.
Què genera Douglas i què genera
Douglas,
Neymar?
El xicle. No, Douglas. Sí, el Douglas va costar
bueno,
2 milions d'euros. Clar,
bueno,
2 milions d'euros, clar. Però aleshores és el jugador, molt bé, estupendi. Però què ven el Douglas? Quina cara té? Ara va per aquí per la diagonal, ningú el sap veure. En canvi, el Neymar, què ha passat amb el Neymar? El Neymar, al marge de que el president del Barça digués, escolta, tinc que... que l'entrenador, en aquell moment, digués, escolta, seria interessant anticipar un jugador per lo que sigui tal, tècnicament que s'entén perfectament, però hi ha un aspecte clau, que és dir, escolta, jo tinc que fitxar amb un jugador que, a més, m'obre un mercat que és el mercat latinoamericà. Molt bé. I ara ve una qüestió que jo he llegit a la portada de La Vanguardia avui, però no he tingut temps d'entrar i tal. El Barça farà una gran gira per Amèrica del Sur. Molt bé. I per què fa aquesta gran gira per Amèrica del Sur? Perquè té a Neymar, a Luis Suárez i a Messi. Quins són els millors jugadors que hi ha al futbol latinoamericà? Aquests, molt bé. A partir d'aquí, què passa? Que a partir del moment que jo tinc aquest jugador, m'estic obrint un mercat, a més, jo el fitxo abans de que jugui al Mundial, amb la qual cosa vol dir que estic amb el que seria tota una pantalla pel món i una projecció impressionant, però, a més, les firmes comercials que estan amb aquest jugador ara venen amb mi. Jo m'estic obrint al mercat a Latinoamèrica, a Brasil, que és el gran mercat del futbol, i a més aconsegueixo, com el Barça ara hi ha aconseguit, algun sponsor que estava amb el Neymar que firma amb el Barça. El que jo he comprat no és un jugador de futbol. Jo he comprat una empresa que es diu Neymar, i aquesta empresa que es diu Neymar em provoca una facturació, i per tant, en aquest cas, on els 40 milions d'euros no siguin sou, perquè no són sou, no siguin dret d'adquisició del jugador, és un fons de comerç, que el fons de comerç és el que jo tinc que pagar de més per fer-me amb un negoci que em doni negoci. I el Barça què té ara? Té un mercat que dominarà, que és el mercat d'Amèrica del Sud, perquè el mercat d'Europa on va? El mercat d'Europa està saturat, si ho veiem amb el que és el Fons Monetari Internacional, el creixement econòmic, si està saturat, si les economies emergents estan en allà. Per tant, aquest és el mercat. El futbol està en allà. I això és el que hi ha que explotar. Per tant, el Barça fa el fitxatge adequat, que és el mateix que el Luis Suárez, però el Luis Suárez s'entenen amb el Liverpool, perquè el Liverpool ho tenia tot. Vull dir, quan s'ha pagat per Liverpool? 89 milions d'euros, que es va pagar car, també, per les condicions de la FIFA, etc. Per tant, el cas del Neymar és claríssim. He comprat un actiu. I els jugadors, els futbolistes, al dia d'avui, que són actius financers. Qui són els propietaris d'aquests futbolistes? És que anem a mirar una sèrie de jugadors del Porto, de l'altre club, de l'altre club, de l'altre club. Si són jugadors que són propietat de fons d'inversió. On estan aquests fons d'inversió? Estan domiciliats a paradisos fiscals i es fan operacions amb aquests fons d'inversió que no sabem exactament què passa ni res. Per què no s'investiga això?
I ara li anem a fer la pregunta. Aquest cas, aquest model de fitxatge, també el faria el Real Madrid? O sigui, posats a fer? És a dir, perquè, per exemple, el Madrid fitxa jugadors que diuen que li obre... O sigui, ja no només per
sí,
la qualitat
clar,
del jugador,
no, el Madrid,
sinó busca jugadors que li obri mercat al mercat...
Mercat, evidentment, és que vull dir, a veure...
És a dir,
Madrid,
que el format seria, si fa,
clar,
fa el mateix.
El Madrid fa el mateix, el Manchester United fa el mateix, el Bayern de Múnich fa el mateix, i l'Espanyol, vam intentar-ho amb el Nakamura, si ens en recordem,
sí,
el japonès
tant,
aquell,
sí,
i l'Espanyol teníem que trobar un xino bo, vull dir, l'objectiu és trobar un xino bo...
Que t'obri mercat a la Xina.
I un japonès bo que ens obri mercat, clar, vull dir, aquest és el tema. L'Espanyol, per exemple, l'Espanyol és un grup molt conegut a Paraguai, perquè vam tenir aquell noi a l'Aquino i després
sí,
el Robert Tocino també vam tenir. Vull dir que vam tenir jugadors que ens donaven projecció. Per tant, això és el que t'obre mercat. Per tant, tu fas un fitxatge i no tens que pensar únicament que el nano la fiqui dins, que defensi bé, que pari pilotes. Té que ser un fitxatge que et doni també diners perquè els ingressos venen per la via comercial.
Doncs per què no s'investiga el Madrid si fa el mateix?
Ah, i altres clubs també. Jo crec, bueno, clar, és que no ho entenc. Bueno, perquè imagino que hauria de ser Barcelona, no?, qui ho investigués, no?
Escolta, i...
No, és Barcelona, amb aquesta, la competència de Madrid.
Amb aquesta defensa que vostè fa, que ho veu tan clar, això quan vagi a judici, què passarà?
Obre, jo crec que a judici es té que explicar, i el Barça ho té que explicar, i dir, escolti, les coses són d'aquesta manera, i un jutge ho pot veure d'una manera, la fiscalia ho pot veure d'una manera, l'abogacia de l'Estat ho
bueno,
pot veure d'una manera.
Els tres ho veuen
bueno,
igual.
Però un moment, però els jutges que estiguin a dalt ho tenen que saber veure com es té que veure les coses. Vull dir, la realitat del món del futbol és aquesta, i vull dir que jo estic comprant un actiu financer, estic comprant una empresa, estic comprant un jugador que no solament marqui gol, sinó que jo estic pagant un plus, és dir, aquest jugador m'aportarà negoci, i per tant tinc que pagar un sobrepreu en aquest cas. Vull dir que jo crec que al final bueno, hi haurà la justícia, la justícia sempre acaba imparant, i a vegades costa molt, perquè, per exemple, aquest mateix any, per exemple, doncs, escolta, tens la Copa del Rei, que no ha sigut justa en aquest cas, perquè, vull dir, hi hauria algun semifinalista que tindria que estar a la final.
Però a nivell judicial o...
No, a la final del Camp Nou, vull dir que, per exemple, hombre, no ha sigut just amb l'Espanyol, no s'ha fet justícia amb l'Espanyol.
No, home, però pensava que parlava de qüestions judicials en arbitratges.
Enraonava una mica del que seria futbol, Toni.
Per tant, tot és política.
Hombre, pot ser, la política és que la política és important,
que a mi sorprèn que vostè no vegi cas. Clar, portem aquí parlant del cas Neymar des de que es va fitxar, i cada cop l'advocacia que ha estat aquesta setmana, el fiscal, el jutge Ruz, tots ho veuen claríssim i volen portar la presó tant a Bartomeu com a Sandro Rossell. I vostè ho veu claríssim.
És que és greu, que es vulgui portar a la presó per un contracte, per un fitxatge d'un futbolista a dos presidents del Barça. Vull dir, això nunca visto, L'única pregunta que jo em faig és si hi ha algú aquí que defensi els interessos dels catalans.
Sí, no...
No, és una pregunta que
però,
ja em faig.
Però tornant a la conversa que hem mantingut, hi ha la mentalitat és que alguna cosa malament s'ha fet per
segur,
haver arribat fins
perquè
aquí.
Perquè sempre que es fa alguna cosa i es firmen uns contractes i, a més, tens pressa i tens capacitat de negociació i tens interès en la incorporació d'aquest jugador i el necessites...
I hi havia l'alè del Madrid que t'anava a fitxar...
I si no hagués sigut el Madrid, hagués sigut un altre. Vull dir que, aleshores, evidentment, jo, aleshores, escolta, em precipito, vinga, i afirmem, oye, que hay que firmar bajo estas condiciones así, de este contrato, de qual... Pues, oye, muy bien, firmamos así y ya está. Vull dir que d'això, perquè jo vull el jugador i el vull ja, abans del Mundial. Aquest és el tema clau per mi, sé si us he convençut. Escolta, jo...
Miri, jo no sé, fi, els oients, cadascú sí, pot treure les seves conclusions. Jo volia conèixer un punt de vista que hem escoltat poc, que és el... que en aquest cas és a càrrec de vostè, de defensar que no hi ha cas. Realment em va sorprendre l'escoltar-lo en el blog de La Vanguardia i vaig dir, home, doncs que vingui el Josep Maria i ens ho expliqui.
Cantat de la vida, realment, per mi.
I, a més, venint d'un perico, encara té més mèrit. Un altre diu, no, escolta, això s'ha fet malament, i a la presó.
No, per l'amor de Déu. Bueno, escolta, gràcies.
Professor,
bueno, ha sigut un plaer tremendo.
Igualment, el veig en forma, com sempre.
Bé, home, sí, procurem anar aquí a tope. Escolta, un plaer tremendo escoltar i veure-us aquí personalment. Gràcies, salutacions
cordials. Ara el trucarà, segur que el trucarà Josep Maria Bartomeu, sí, o Sandro Rossell, per agrair-li. És dels pocs que els defensa, perquè els altres, escolti...
No, però algú té que sortir en defensa d'una institució Catalunya.
Ha sortit vostè. Professor, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir.
Gràcies a tothom.
Fem una pausa, 4 minuts, i Toni Peret, fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.